Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. Seguidament tractarem d'un tema d'enginyeria planetària, la terraformació de Mart. Us explicaré en què consisteix la terraformació i de com aquest terme ha anat variant al llarg del temps, i tractarem de les diferents teories per fer possible que el planeta Mart sigui habitable per l'ésser humà en el futur, on s'espera que les properes generacions siguin capaces d'emprendre aquest camí amb èxit cap a la conquesta d'un altre món, la terraformació del planeta Mart. La terraformació és el procés pel qual es pogués modificar un planeta, lluna o una altra cosa celeste fins a aconseguir unes condicions més habitables d'atmosfera, temperatura i ecologia. Segons aquesta definició, la ciència va adoptar aquest terme per les nombroses proposicions teòriques per colonitzar altres planetes, adequant les condicions d'aquests per a la vida terrestre. El doctor Carl Sagan va visualitzar el planeta Mart com un món habitable per a la vida humana en un article publicat a la revista Icarus en l'any 1973 titulat Enginyeria planetària a Mart. Tres anys després, la NASA va assumir l'assumpte oficialment en un estudi realitzat usant el terme ecosíntesis planetària. Aquest estudi concluïa que no hi havia limitació coneguda a la possibilitat d'alterar Mart per mantenir vida i fer-lo un planeta habitable. El mateix any 1976, l'investigador Joel Levin va organitzar la primera conferència sobre terraformació, que en aquell moment va ser anomenada modelació planetària. Al març de 1979, l'escriptor enginyer de la NASA, James Oberg, va organitzar el primer col·loqui sobre terraformació. Oberg va popularitzar els conceptes de terraformació, encara que no va ser fins l'any 1982 que el terme terraformació es va usar més comunament. L'any 1991, Robert Zubrin, fundador de la Mars Society, va exposar un pla relativament econòmic per a una missió a Mart anomenada Mars Direct, que establiria una presència humana permanent a Mart i dirigiria els esforços davant d'una eventual terraformació. Amb els coneixements actuals que es té del planeta Mart, sembla ser el planeta més proper a nosaltres, en el qual existirien més possibilitats de terraformació, sent la principal raó per a la creació d'una ecologia que mantingui mons adequats per ser habitats per éssers humans. Si la investigació en nanotecnologia i d'altres processos químics avançats continuen al ritme actual, es pot fer possible el terraformar planetes en un període de temps d'uns segles. D'altra banda, també es planteja modificar els possibles colons humans perquè no necessitin d'una atmosfera d'oxigen i nitrogen i un camp gravitatori similar al terrestre per viure adequadament. un requisit important per a la vida és la font d'energia, però la noció d'un planeta habitable implica que molts criteris geofísics, geoquímics i astrofísics s'hagin de complir abans en la superfície d'un cos astronòmic capaç de suportar vida. Quan les condicions fossin més favorables per a la vida, podria començar la importació de les espècies exòtiques, començant per la vida microbiana. Amb condicions aproximades a les de la Terra, la vida vegetal també podria ser traslladada. Això acceleraria la producció d'oxigen, que en teoria atorgaria al planeta les condicions necessàries per a suportar la vida humana i animal. Avui dia encara existeix la possibilitat de l'existència de vida microbiana marciana i que caldria tenir en compte. La terraformació implicaria un canvi dràstic al planeta, posant en perill aquesta hipotètica vida nativa, provocant una contaminació interplanetària amb organismes procedents del nostre planeta, que fins i tot podria provocar l'extinció de la hipotètica vida marciana. Aquest fet desencadena un debat ètic i moral davant d'aquesta possibilitat, el que ve a dir-se ètica de la terraformació. Prenent com a referència les experiències que s'han observat a la Terra, es creu que l'entorn marcià pot ser modificat deliberadament, però la factible possibilitat de crear una biosfera en un altre mitjà planetari encara és incerta. Alguns dels mètodes i mecanismes proposats no poden ser duts a terme sense una especialitzada capacitat tecnològica i amb una problemàtica afegida de recursos econòmics, ja que la terraformació de Mart suposaria una inversió descomunal. Encara es debat entre els mateixos científics la possibilitat de terraformar Mart en el futur i si aquesta terraformació perduraria en el temps. És possible que en una escala de temps geològica de desenes o centenars de milions d'anys, Mart pugui perdre la seva aigua i la seva atmosfera de nou, possiblement a causa dels mateixos processos que el van portar al seu estat actual. Els científics creuen que el planeta Mart en el seu passat remot tenia un ambient relativament similar al de la Terra, amb una densa atmosfera i abundant aigua, i que aquests es van anar perdent al llarg de milions d'anys. El mecanisme exacte d'aquesta pèrdua encara no està clar, encara que s'han proposat moltes teories. La manca d'una magnetosfera global envoltant a Mart pot haver permès que el vent solar hagi provocat la pèrdua d'aquesta atmosfera i que, juntament a la relativa baixa gravetat de Mart, ajudaria a accelerar la pèrdua dels gasos lleugers en l'espai. Una altra possibilitat seria l'absència de plaques tectòniques en Mart, impedint que els gasos atrapats en els sediments es reciclessin de nou cap a l'atmosfera. L'absència d'un camp magnètic i activitat geològica poden ser el resultat de la menor grandària de Mart, permetent que el seu interior es refredés més a pressa que en el cas del nostre planeta, encara que els detalls d'aquests processos són encara desconeguts. Cap d'aquests processos esmentats és probable que no sigui significatiu al llarg de la vida de la majoria d'espècies animals, o fins i tot en l'escala de temps de la civilització humana i la lenta pèrdua de l'atmosfera. És possible que pogués ser contrarrestada mitjançant activitats artificials de terraformació. La terraformació de Mart implicaria dos canvis entrellaçats: la creació d'una atmosfera i mantenir el planeta càlid. L'atmosfera marciana és relativament prima, el que fa que la pressió atmosfèrica de la seva superfície sigui molt baixa, comparat amb la pressió atmosfèrica terrestre. L'atmosfera de Mart consisteix d'un 95% de diòxid de carboni, un 3% de nitrogen i un 1,6% d'argó, contenint només petites quantitats d'oxigen, aigua i metà. Com que la seva atmosfera està formada principalment de CO2, un conegut gas d'efecte hivernacle, un cop el planeta comencés a escalfar i a fondre el gel dels pols, una quantitat major de CO2 entraria en l'atmosfera, fent que aquest efecte hivernacle augmentés. Cadascun dels processos afavoriria l'altre, ajudant d'aquesta manera a la terraformació. No obstant això, es necessitarien aplicar certes tècniques d'una manera controlada i a gran escala, durant un temps prou llarg per aconseguir canvis sostenibles i aconseguir convertir aquesta teoria en realitat. S'especula amb diverses fórmules per fer arribar al planeta Mart tot allò que fa falta per condicionar-lo per a la vida terrestre. El fonamental i més important és la creació d'una atmosfera més densa perquè d'aquesta manera pugui retenir d'una manera més efectiva la calor que rep del Sol. L'amoníac és un potent gas d'efecte hivernacle i és possible que la naturalesa hagi acumulat grans quantitats del mateix congelat en asteroides orbitant el sistema solar exterior. La missió consistiria a traslladar aquests astres i enviar-los a l'atmosfera de Mart. El xoc d'un asteroide a la superfície del planeta causaria una destrucció que podria arribar a ser contraproduent. En canvi, mitjançant un aerofrenat, faria factible que la massa congelada del cometa s'anés vaporitzant i convertint-se en part de l'atmosfera que travessa. Un bombardeig de partits asteroides augmentaria tant la massa del planeta com la seva temperatura i atmosfera. La necessitat d'un gas inert és un desafiament que hauran d'abordar els constructors de l'atmosfera marciana en el futur. A la Terra, el nitrogen és el component atmosfèric principal amb el 79% de la mateixa. Mart requeriria d'un gas inert similar, encara que obtenir quantitats significatives de nitrogen, argó o d'altres gasos no volàtils podria ser complicat. La importació d'hidrogen podria dur-se a terme mitjançant enginyeria atmosfèrica i hidrosfèrica. Depenent del nivell de diòxid de carboni a l'atmosfera, la importació i reacció amb l'hidrogen produiria calor, aigua i grafit mitjançant la reacció Bosch, que consisteix en la reacció de nitrogen i hidrogen gasosos per produir amoníac. Afegir aigua i calor a l'ambient seria la clau per convertir el sec i fred Mart en adequat per a la vida terrestre. Fent reaccionar hidrogen amb el diòxid de carboni mitjançant la reacció de Sabatier, es produiria metà i aigua. El metà es podria alliberar a l'atmosfera, amplificant d'aquesta manera l'efecte hivernacle. Presumiblement, l'hidrogen podria obtenir-se en grans quantitats dels planetes gegants gasosos o dels objectes presents en el sistema solar exterior. L'augment de la densitat de l'atmosfera marciana no seria suficient per fer-lo habitable per a la vida terrestre, tret que contingués la barreja apropiada de gasos. Aconseguir una barreja adequada de gas inert oxigen, diòxid de carboni, vapor d'aigua i traces altres gasos requeriria o bé el processament directe de l'atmosfera o alterar-la per mitjà de vida vegetal i d'altres organismes. L'enginyeria genètica podria permetre que aquests organismes processessin l'atmosfera més eficientment i sobrevisquessin en l'ambient hostil. Estem parlant d'una tecnologia i enginyeria futures i fora del nostre abast actual, ja que en aquests moments només podem imaginar el que seria fet el tipus de proeses a nivell planetari. Una altra manera d'escalfar Mart seria col·locar en òrbita del planeta miralls fets de millar aluminitzat extremadament fi per incrementar la insolació total que rep. Això augmentaria la temperatura directament i també es produiria vapor d'aigua i diòxid de carboni per augmentar l'efecte hivernacle al planeta. Generar halocarbons a Mart podria contribuir a afegir massa a l'atmosfera. La funció principal seria la de capturar la radiació solar incident. Els halocarbons són potents gasos d'efecte hivernacle i són estables a l'atmosfera per períodes de temps prolongats. Podrien ser produïts per bacteris aerobis modificats genèticament o per artefactes mecànics repartits sobre la superfície del planeta. Al modificar l'albedo de la superfície marciana, també seria una forma d'aprofitar la llum solar que rep Mart. L'alterar el color de la superfície amb pols fosca com el sutge, formes de vida microbianes fosques o líquens, serviria per transferir una gran quantitat de radiació solar a la superfície en forma de calor, abans que reflectís de nou a l'espai. L'usar formes de vida és particularment atractiu, ja que es podrien propagar elles mateixes. S'ha suggerit el bombardeig amb enginys nuclears de l'escorça i els casquets polars marcians com un mètode ràpid, barat i brut d'escalfar el planeta. Si es detona un enginy nuclear a les regions polars, la intensa calor pondria grans quantitats d'aigua i de diòxid de carboni congelats. Els gasos produïts farien més densa l'atmosfera i contribuirien a aquest efecte hivernacle. La pols aixecada per l'explosió nuclear cobriria el gel i reduiria el seu albedo, permetent que es fongués més ràpidament sota els raigs del sol, encara que comporta les connotacions negatives de destrucció massiva en l'ambient natiu i potenciar els efectes negatius de la desintegració nuclear. Fins aquí aquesta trobada amb la ciència on hem tractat de la terraformació del planeta Mart. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau.